Molt bona tarda. Des del 91.3 FM de Ripollet Ràdio us donem la benvinguda al segon Running Rua de la temporada. A les vies tècniques tenim el Jordi Puy i conduint aquest espai estem el Santi Guardiola i un servidor, el Sergio Gómez. Com ja sabeu, estem amb vosaltres el segon dimecres de cada mes i aquest dia ha arribat. Avui és 13 de novembre, són poc més de les 8 del vespre i abans de res, recordar-vos que ens podreu tornar a escoltar en redifusió aquest diumenge 17 de novembre a les 6 de la tarda i també per internet, sempre que vulgueu, a la ràdio La Carta de la web ripolletradio.cat o bé des de la nostra pàgina de Facebook Running Rua. Recordar també als oients que pugueu estar interessats en venir al club, que si voleu més informació podeu passar per les nostres oficines, situades al PAME de Ripollet, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 de la tarda, i que també teniu l'opció d'entrar a la web de l'entitat www.ripolletua.com. Fetes les presentacions, comencem. I said, are you gonna be my girl? Se'ns presenta un programa molt interessant, us posarem al dia de les competicions en les quals han participat els atletes del Rua i ens acompanyaran tres convidats que de ben segur us agradaran molt i que no oblidareu. Primer tindrem el principal protagonista d'avui, el Tasso Ileno, entrenador del Ripollet Unió Atlètica, i després escoltarem el Fran Montasell i el Lucas Peire, que són dos músics d'altíssim nivell que li posaran el toc de sal a aquest espai. Anunciar-vos també que avui sí que tenim el Santi amb nosaltres. Santi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs arrenquem el programa d'avui amb la secció de notícies del Rua. I ho fem parlant de la temporada de cross que tot just va començar fa ara dues setmanes. El passat 3 de novembre, els atletes del Rua feien el seu debut a Santa Coloma de Farners, puntuable pel Gran Premi Català de Cross Cadet, Juvenil i Júnior, i podem dir que van començar força bé, ja que van aconseguir dues victòries individuals, tres podis més i altres nou atletes entre els 10 primers. Com que són molts els atletes que van competir, nosaltres direm aquí només els noms d'aquells que van ser top 10. Si voleu veure tots els resultats, podeu entrar a la web de la Federació Catalana d'Atletisme, www.fcatletisme.cat. Així doncs, endavant amb els resultats destacats, escoltem el Santi.
La primera victòria del dia va ser per la júnior Jasmina Martín. La segona victòria va ser per l'atleta de categoria infantil femení Clàudia Alcolea, avantatjant en 7 segons a la seva companya d'equip Asma Dahak. El quart podi va anar per l'atleta de categoria cadet femení Paola Carmona. Finalment, Younes Dahak va ser tercer en benjamins. La resta d'atletes que van aconseguir arribar entre els 10 primers van ser els següents: Carlos Roguera, cinquè juvenil; Sergi Martín, vuitè cadet; Mireia Valdivia, desena infantil; Alejandra Camps, quarta a la vi; Daniela Martínez, cinquena a la vi; Berta Camps, novena a la vi; Joan de la Torre, nové a la vi; Carles Gelabert, sisena prebenjamí; Marc Iran, nové prebenjamí.
Molt bé, i el cap de setmana passat el club es va dividir en dos. La majoria va anar al cross de Sant Hilari Sacalm i un altre grup més reduït es va desplaçar fins a Castella i Lleó per disputar el cross internacional de Sòria. El cross de Sant Hilari Sacalm no es va aconseguir cap victòria individual, però van estar ben a prop, amb 6 podis, 5 noies i un noi, i 10 atletes entre els 10 primers.
Comencem pel que van aconseguir arribar entre els 3 primers. En categoria prebenjamí, la Carla Gelabert va ser tercera. En alaví masculí, tercer lloc pel Bernat Pubill. En la mateixa categoria, però en noies, Daniela Martínez va ser segona i Alejandra Camps, tercera. En infantil femení, Clàudia Alcolea va quedar en segona posició. L'atleta juvenil Clàudia Martínez també va ser segona.
Molt bé, i entre els 10 primers?
En benjamí masculí, Antonio González va quedar en desena posició. Les atletes de categoria alaví, Laura Torres i Berta Camps, van ser cinquena i sisena respectivament. En infantil masculí, el Tristan Montero va aconseguir ser novè. En la mateixa categoria, però en noies, Miriam Castillejo va entrar en vuitena posició, mateixa posició pel cadet Hugo Calvo. També en cadet, la Judit Bermúdez va quedar-se a un pas del podi, quarta, i en la mateixa cursa, la Isabel Jurado va ser vuitena. I finalment, en la categoria dels veterans, Pere Passamonte va quedar cinquè i José Antonio Muñoz va arribar en vuitena posició.
I ja per acabar amb el resum de les competicions, el cross internacional de Sòria.
Doncs en categoria cadet, Paola Carmona va quedar sisena. I en categoria juvenil, Carlos Roguera va quedar en vuitena posició.
Perfecte, doncs fins aquí els resultats destacats de les tres primeres competicions que ha fet el Rua. Enhorabona a tots els atletes que van participar. Ara ja venen totes pràcticament seguides, oi que sí?
Sí, sense anar més lluny, la més propera aquest diumenge 17 de novembre, a Mataró, al cross de Mataró. I a diferència dels últims dos anys, no es disputarà el Campionat de Catalunya.
Bueno, esperem, doncs, que els membres de l'organització d'aquesta prova estiguin aquesta vegada més tranquils, perquè, home, jo quan era campionat de Catalunya hi havia algun que perdia els papers. Bueno, en fi, si voleu saber tot el que farem d'aquí al mes de febrer, que serà quan es disputarà el campionat de Catalunya, que, per cert, enguany serà a Caldes de Malavella, com us deia al principi, podeu buscar les properes competicions i tots els resultats a la web de la Federació Catalana d'Atletisme, www.fcatletisme.cat. Ja tenim aquí amb nosaltres el primer convidat, ell és el Tassio Ileno, entrenador del Ripollet Unió Atlètica, i ara estarem una estoneta ben bona parlant amb ell. Bona tarda, Tassio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quién es Tassio Ileno, además de entrenador del Ripollet Unió Atlètica?
Bueno, pues mi nombre es Anastasio Ileno Amador, nací en un pueblecito de la provincia de Badajoz hace unos 60 años, bueno, más bien 61, casi ya, falta poquito para cumplirlo.
Jovencito.
Casado, con dos hijos, uno de 35 y otro de 31, a los cuales quiero mucho y que, por cierto, son los dos licenciados en INEF. Uno, el Iván, que es el mayor, hizo atletismo de pequeño, hasta los 18 o 20 años, sigue aún haciendo alguna cosita, y Raúl, que ha sido jugador de voleibol, incluso ha jugado con la selección española de junior de voleibol.
¿De qué te sientes más orgulloso en tu faceta como entrenador y educador?
¿De qué me siento más orgulloso? Sobre todo de transmitir información a los niños para que ellos sean campeones como personas. Bueno, es algo que está claro. Si no son campeones como personas, difícilmente van a serlo realmente en el deporte que practican.
Se oía el rumor, se decía, que el Rúa tiene fama de ser un club de fondistas y ya está. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
No, bueno, fondistas, somos fondistas, claro está, porque es a consecuencia de los medios que tenemos. Es decir, no es por otro motivo. Si tuviésemos más medios, probablemente tuviésemos una pista de tartán y dos o tres entrenadores más, podríamos hacer muchas más cosas.
En cuanto al entrenamiento, ¿cómo es una sesión básica de entreno? Haznos un resumen de cómo se entrena, qué se entrena.
Bueno, el objetivo del entrenamiento es desarrollar las cualidades físicas del deportista, como la fuerza, la resistencia, la velocidad. Y lo que es una sesión de entrenamiento, pues la sesión de entrenamiento empezamos con un calentamiento que dura de 30 a 40 minutos, que consiste en una carrera continua de forma suave. Posteriormente se realizan unos 20 ejercicios de flexibilidad, coordinación y fuerza. Esto se hace durante unos de 20 a 30 segundos y posteriormente se hace unas repeticiones de técnica de carrera. O sea, la serie consiste en glúteos, skipping, repeticiones de unos 50 a 70 metros haciendo estos ejercicios que he mencionado. Y posteriormente ya acabamos lo que es el calentamiento pues con unos progresivos, pueden ser de 5 a 8 progresivos. Depende del momento en que estemos de la temporada. Al principio empezamos por poquitos y vamos aumentando, como es natural. Esto es lo que es en sí el calentamiento de un entrenamiento. Después viene la parte nuclear, que es lo que toque, de acuerdo, ya digo, como estemos, según estemos en la temporada. Si estemos al principio, según la planificación que tengamos. Entonces, un entrenamiento puede consistir en carrera continua de 30 a 40 minutos, puede ser suave o media. Y después siempre cuando hacemos carrera continua generalmente hacemos unas rectas de que yo llamo de mantener las condiciones elásticas de la musculatura. Y cuando terminamos de hacer ya esto así, o sea, son en la carrera continua, las series suelen ser de unos 100 metros, de 5 a 8 también, y ya después posteriormente hacemos unos 15 minutos de ejercicios de estiramiento.
Bueno, casi nada. Luego al hospital.
Cosa.
Bueno, casi. Me vais a permitir introducir un tema peliagudo, cambiando un poco de tema. No te asustes, Tassio.
No.
Dopaje. Le hace un tiempo ya, precisamente en el blog Ciclismo 2005 que recomendé el mes pasado aquí mismo, que, atención a la sentencia, Usain Bolt es el mayor ejemplo de lo mal que está el atletismo. Bueno, lo decía en el sentido de que la lucha contra el dopaje va muy por detrás de los tramposos. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que el dopaje está generalizado en el atletismo? Ayer mismo se confirmaba el positivo por EPO de Sergio Sánchez.
A ver, esto es lo que se oye muchas veces por la radio, por las noticias, ¿no? De que van apareciendo informaciones que aparece gente pues que se están dopando, ¿no? Entonces, parece ser que sí que es evidente que hay mucha gente que se dopa, ¿no? Esto mal, pues claro que hace mal total al atletismo. Esto es una lacra para el deporte y que es muy difícil poderla evitar. Es decir, ¿qué habría que hacer en estos casos? A esta gente sancionarlo de por vida. Y además, sobre todo, yo creo que una cosa que quiero aportar en estos momentos es que no, a lo mejor, si quisieran hacer como entrenadores, como técnicos, que lo tuviesen prohibido. Yo creo que sería un puntito un poco... se me ha ocurrido ahora mismo pensarlo. O sea, es decir, esta gente no tiene que volver a correr, no tiene que haber perdón para una persona que hace estafa, que es un tramposo. No puede haber perdón para estas personas. Esta persona tiene que salirse del mundo de la competición y dedicarse a hacer un deporte pues mucho más plan de salud. Y
de hecho, hay sanciones ya de 2-4 años. Creo, eso no vale.
Eso no vale para nada. Creo que lo tienen que sancionar de por vida, a mi entender. Uh-huh. Es decir, o dejan esto, a ver, que es que de esto hay mucho que hablar, ¿no? O dejan que todo el mundo pueda hacer lo que le dé la gana, en libertad, como debe ser una sociedad libre, o realmente si lo controlan, pues lo que hay que hacer es que esta gente no vuelva a competir más.
Pero claro,
que se dedique al deporte, que se dediquen a pasear por la montaña con bicicleta, que se vayan a hacer natación, que se vayan a hacer lo que quiera, pero no permitirles la competición.
Yo te voy a poner un ejemplo bastante, bastante extremo, porque si tú, por ejemplo, nos entrenas a Santi y a mí, y hacemos los dos exactamente lo mismo, comemos igual, entrenamos igual, descansamos igual, pero él rinde más que yo en las competiciones, y yo, para superarle, uso EPO, hormona de crecimiento, cortisona y, bueno, ya para rematar, me hago autotransfusiones. Y esto me permite rendir tanto que supero a Santi y me llevo una beca y encima no me pillan. Esto está pasando. ¿Qué hacemos?
No se puede hacer nada. Hasta que te pillan, ¿qué se va a poder hacer? No se puede hacer nada absolutamente. Si te pillan, pues será hacer... Me vuelvo a repetir lo que he dicho antes, sancionarlos de por vida. Si se sancionase de por vida realmente a los deportistas... Yo creo que esto se evitaría mucho. Y aparte, algunos no les dejasen participar después como técnico. Es decir, ahora mismo, yo no quiero inventar nombres porque esto no viene al caso, pero me consta que algunos deben hacer y están entrenando. Es decir, cuando termina su vida atlética, se ponen a entrenar, incluso como entrenadores con una cierta experiencia, pues como han sido atletas internacionales, ya lo saben todo. Y sin tener experiencia de ningún tipo se ponen a entrenar gente y generalmente lo que suelen hacer es robarle un poquito, entre comillas, a los deportistas a otros entrenadores que los inician desde pequeñito, ¿no? Entonces esta gente se pone a trabajar con esto y lo que habría que hacer es no dejarlos trabajar. Si lo hiciesen eso, yo creo que probablemente la gente se lo miraría mucho más. Yo creo que en este momento voy a aportar una cosita más para que si alguien nos oye que tenga una autoridad, pues le pueda meter mano en esa dirección.
Venim a fer una petita pausa per fer-te una sorpresa, Tassio. Esos locos bajitos del Serrat.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Hem escoltat el tema del Serrat i seguim ara amb l'entrevista. Endavant, Santi.
En cuanto a los atletas, si un día llega el momento de dejar la competición, ya sea por estudios o por trabajo, ¿cómo debe hacerse esa transición? Me refiero a que no ha de ser fácil dejarlo, ¿no? Hemos visto que casos de atletas consagrados que una vez acabado su carrera deportiva se hunden en su vida posterior.
Bueno, no creo que sea tampoco tan difícil. Hay gente que sí que sufre algunas historias y le cuesta adaptarse después a su nueva vida, ¿no? Puesto que la vida de alto rendimiento conlleva estar cada día entrenando a lo mejor 4 o 5 horas y es subir toda su vida, la forma de vivirla, pero que si la persona se... generalmente tampoco ocurre de golpe, se suele ocurrir poquito, se va la cosa bajando poquito a poco, generalmente, porque pasa así, ¿no? Cuando uno está en plena forma, pues compite más asiduamente, después lo va dejando un poquito más, y sobre todo lo que hay que hacer es dejarlo poco a poco y no dejarlo del todo en cuanto a la práctica del deporte, es decir, que vayan haciendo pues cualquier tipo, o sea, de ejercicios. Y otra cosa muy positiva quizás para una persona desde el punto de vista psicológico es que se involucrase en cualquier tipo de asociación, en la entidad que ha estado, pues ayudando a la junta, trabajando, haciendo de monitor. Yo creo que es una cosa muy positiva en el aspecto psicológico de una persona. Ese es mi caso. Yo corrí y enseguida cuando dejé, pues me dediqué a este tema, a entrenar a niños, ¿no? Y creo que es un camino adecuado.
Para todos los entrenadores, monitores y en definitiva, la gente que tratamos con deportistas, ¿qué no deberíamos olvidar nunca?
¿Qué no deberíamos olvidar?
Nunca.
Pues ante todo, nunca, que somos personas. Hay que darle tiempo al tiempo para hacer las cosas. Eso es lo más importante para mí.
Para el público estudiante, ¿cómo se puede combinar el estudio y el entrenamiento? Porque todos sabemos que conforme vamos creciendo, las cosas se complican. Aumenta la dificultad, hay menos tiempo para entrenar y hay que estudiar.
A ver, cuando una persona quiere una cosa... Es decir, con un poco de método y con ganas siempre se pueden hacer todas las cosas. yo conozco personas, por no personalizar en mí mismo, personas que se han levantado a las 5 de la mañana, han ido a entrenar, han ido a trabajar 8 horas, y han ido al colegio a estudiar. Es decir, cuando uno quiere una cosa y tiene motivación para hacerla, siempre hay tiempo, aunque sea a la 1 de la madrugada.
Bien, bien. Es un buen apunte. Para los familiares, ¿cuál es la posición que debe tomar respecto a las actividades que hacen sus hijos?
Para los familiares, bueno, esto es un problemilla que suele haber en todos los clubes, los padres que se meten tanto en el fútbol, en el atletismo, en todo, que los padres pues se meten un poquito de entrenadores, ¿no? No lo pueden evitar. Todos, cuando le comentas a alguno que cuando su hijo, a lo mejor cuando no hace nada, queda al 50, nosotros en nuestro caso en atletismo, no le dicen, dice que no, yo no le voy a decir nada. Pero cuando el niño empieza a quedar entre los 5 primeros, tienes allí al padre haciendo de entrenador. Y esto es una cosa muy mala, muy mala, porque los padres lo que tienen que hacer es dejar trabajar a los monitores y a los entrenadores y dejar que el niño vaya evolucionando, que es una cuestión de tiempo, de trabajo, de voluntad. Y sobre todo, lo que tienen que hacer los padres, pues sobre todo disfrutar de sus hijos. Que los niños crecen, tienen 18 años y después hacen lo que ellos quieren, no lo que quieren los padres. Y eso es muy importante, y los padres tienen que tener ese tipo de conciencia. Y de verdad, que hay que ayudar a los entrenadores, que es muy difícil hacer campeones como personas y campeones de una prueba determinada. Dificilísimo.
Ya para ir terminando, y te hacemos la misma pregunta que le hicimos a Juan Arias, el presidente del club. ¿Qué dirías a los oyentes que puedan estar interesados en venir al RUA?
Nada, porque que vengan pronto, cuando quieran, que los recibiremos muy bien. Ante todo, somos una familia con sus más y sus menos, y que espero que se lo pasen bien, se lo van a pasar muy bien, porque el ambiente que tenemos, ya digo, siempre hay cositas en todos los sitios, pero el ambiente es bueno y yo creo que con el tiempo aún será mucho más bueno y que va a merecer la pena. Los niños que han pasado por el RUA, gente que ha dejado, que hoy en día se dedica a su trabajo, que ha dejado de practicar atletismo, están contentos, muy contentos de haber pasado por el RUA.
Muy bien, pues esta era la última pregunta. Tasio y Leno, muchísimas gracias por venir con nosotros. Un placer haberte tenido aquí en el estudio. Y bueno, nosotros nos seguiremos viendo a menudo en las pistas. ¿Hay algo que quisieras añadir antes de marcharnos?
No mucho más. Simplemente la cuestión esa de los padres, que realmente harían un gran favor a sus hijos. Es decir, lo que tienen que hacer es colaborar, sobre todo. Es muy importante en nuestro deporte, en el atletismo y en todo. Se ve, vas a un campo de fútbol y ves estas historias, ¿no? Y siempre la misma historia. Los padres quieren tener campeones, campeones. Y no se dan cuenta de que los niños no van a ser campeones si no tienen el apoyo que tienen que tener. Un niño, cuando gana carreras, es muy difícil. Si después al año siguiente pasa al cuarto o quinto puesto, eso es difícil. Hay que entenderlo y hay que vivirlo para comprender esas cosas. Los padres que viven al lado de sus hijos ni se dan cuenta. Pero el deporte debe servir pues para formar a las personas para que sean felices. Y si en ese camino se consigue ser campeón, un gran campeón, pues ahí estamos. Pero sobre todo lo que no se debe perder es el buscar la felicidad. El pasárselo bien.
Es lo más importante, quizás.
Totalmente.
Pues lo dicho, ¿algo más que añadir, Tasio?
No, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Tasio Leno, entrenador del RUA, Tournem en 3 minuts.
walking around every day playing games and making scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think, think about what you're trying to do to me. Yeah, 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 yeah. But your mind won't let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, yeah. Think about it, babe.
What's trying to do to me?
Aretha Franklin, Think, un tema mític de la Reina del Soul, versionat per la pel·li de Blues Brothers. Bé, doncs, hem estat parlant en profunditat amb el Tasso i l'Eno i passem ara a rebre els dos següents convidats, que alguna coseta tenen a veure amb la cançó que acabem d'escoltar. Ells són els Minimal Narf, un duo elèctric de versions pròpies, tot i que avui faran una excepció i tocaran en acústic, i està format pel Fran Montasell, veu i guitarra, i el Lucas Pere, al teclat. El seu repertori és una tria personal i capritxosa de temes clàssics i actuals que van, precisament, del soul al rock, però sempre tenyits per la forta personalitat d'aquest duo i el seu format minimal. Invoquen a grans com Sam Cooke o Ray Charles i apropen a figures com Beyoncé o Adele, tot fent que els estils es toquin i les dècades passin volant. Un directe carregat d'energia, contundència i sensibilitat. Minimal Narf, bona tarda. Fran Montasell, Lucas Peire, moltes gràcies per venir.
Hola, bona tarda.
Expliqueu-nos una miqueta com va sorgir aquest duo.
Aquest duo, aviam, aquest duo en principi és com una prequela, diguéssim. Nosaltres anem al revés, no? Normalment fan Los Fantásticos o no sé com es diu la pel·lícula, després fan el Lobezno, no? Pues no, nosaltres comencem per Lobezno i després farem Los Fantásticos. I això ve a ser Minimal Narf. És una versió minimal, una versió mínima, per entendre'ns, una versió petita, del grup que vindrà en breu, que és Narfets, que és una cosa que ja estem parint ara mateix, però no ens podíem quedar a casa quiets i hem començat com a fer una petita preestrena d'aquest grup en un format una mica més íntim. Que, a més, avui dia és una mica el que s'està movent bastant per bars i locals petits. És un format pràctic, pràctic al Narf.
Molt bé. Exacte. Aquest que escoltàveu era el Fran Montasell. Us he de preguntar, nois, ho sento, segurament no seré el primer, no seré l'últim. D'on ve aquest nom?
Això us contestarà el Frank, perquè és el responsable d'aquesta mena de franquícia que, sí. que tenim amb...
Norfícia.
Exacte.
Bueno, no sé, a veure, jo tenia ganes de fer coses com a artista, diguéssim, ja no com a músic, com a part d'un grup, per exemple, com a Sol Lagarto, que tu bé coneixes, o per altres artistes pels que he tocat, no he format part del grup, sinó que he tocat per ells. Llavors tenia ganes de fer una cosa com més personal, seguint unes directrius molt, molt des de dins, sense passar factura pel grup pel qual estàs tocant. No has de pensar les coses perquè sonin, perquè grup o perquè altre, sinó pensar-les simplement o sentir-les i, aviam, a partir d'aquí, formar un equip, en aquest cas amb el Lucas i més endavant amb dos personatges més que formarem el quartet que està, bueno, com et deia, en vies de desenvolupament, no?
Uh-huh. Heu fet concerts ja?
Sí, vam estrenar fa un mes a Barcelona, un bar que es diu Nou Suet, i aquest cap de setmana passat hem tocat al Bar Fusta i a la Rampa, que són dos bars de Valldoreix, I la veritat és que estem tenint molt bona resposta i no sabem ben bé si és perquè els primers concerts estan venint molts familiars i amics, però de moment tothom està molt content amb la proposta i està funcionant bé.
Teniu més bolos previstos, més concerts?
Bueno, ara, malauradament, aquest divendres teníem bolo, però el senyor Lucas està a França amb Mollallo Riff, amb una altra formació amb la que ell toca. I bueno, ens ha esclafat la data.
Ho sento. No, però el que passa és que també és veritat que ara és una època que tenim els dos diverses coses i bueno, com aquests concerts es poden tancar amb 3 setmanes, un mes d'antelació sense problema, doncs esperem que surtin més.
Són produccions petites i que és una mica la gràcia que té, que tot és molt proper, molt familiar, llavors a nivell de programació també és, va ser una miqueta el mateix, locals petits, clar, no farem un estadi de... No anirem al Sant Jordi. No passa, bueno, tant de bo, tu.
Molt bé. I teniu previst gravar un disc, potser? Alguna coseta, alguna maqueta?
Bé, de moment el que tenim preparat és amb la banda, amb el format de quartet, doncs sí que tenim uns temes preparats, hem gravat les bateries i estem acabant de produir, però la idea en principi és fer el petit disc o la petita mostra del que és el grup en format de quartet. I llavors tenia el format a duo doncs, només per promocionar-lo, diguem-ne.
Sí, seria com una versió barata, queda una mica lleig. Exacte. Perquè no és que hi hagi menys qualitat en no, aquest cas, sinó és una versió realment més barata, senzillament en vez de 4 van 2, amb la qual cosa... Les condicions sonores i tècniques són unes altres.
És còmode, també.
Sí, és una qüestió pràctica i econòmica, però mantenint sempre doncs, el nivell de lo que té el projecte, no? O el nivell que intentem que tingui sempre. No?
Molt bé. Deia abans, quan us presentàvem, que feu versions de temes clàssics i també actuals. Però teniu en ment donar un pas més enllà i fer algun tema propi?
Bueno, a veure, hi ha moltes idees allà al tintero, però bueno, la idea era començar amb aquestes versions que si es diuen versions pròpies, és una espècie d'invenció estranya, però no és pas mentida. Són com cançons fetes arrel d'una altra cançó, diguéssim. És com robar-li les idees a un artista conegut i fer-te les teves tan teves que al final es podria ofendre l'artista, no? Llavors estem en un camí curiós perquè a vegades fem una tasca molt laboriosa amb un tema que al final penses... Si ja tenim un tema, si aquest tema ja és nostre, li canvies la lletra, que és l'únic que queda. I llavors estem en aquest punt, així, disfrutant molt d'aquest procés de les versions i dels temes propis ja es veurà. Segur que vindrà, segur. Perquè el nervi i el coquet està allà. Però bueno, estem intentant disfrutar del moment, d'aquest moment de versions i això, fer-nos les nostres, disfrutar, que la gent, sobretot, que gaudeixi molt la gent d'aquests clàssics.
Mm-hmm. Què oferiu de diferent a altres bandes perquè la gent s'animi i digui, va... Anem a veure a Minimal Narf o a Narfets i no al Alborán, per exemple.
Ui. Bé, no, la veritat...
Flamenco de qualitat.
Sí,
això és el que...
Això és el que ens agrada.
És el que oferim.
No, la cosa és que, per començar, el duo és un format una mica estrany perquè és en elèctric i és amb teclat i guitarra de mitja caixa, que és com una guitarra elèctrica a mig camí entre l'acústica i l'elèctrica, i a més... El Frank porta una mena de loop station on ell doncs el que fa és crear loops i bases perquè ens entenguem per sumar, diguem-ne, material al concert, no? I llavors això fa que de vegades els temes creixin d'una manera una mica desproporcionada per lo que podria semblar realment...
O per lo que és el local, no?
Sí, exacte. Perquè
les parets, hòstia.
Clar, llavors... Bueno, ja d'entrada això és una proposta diferent i nosaltres intentem jugar molt amb molts matisos per aprofitar al màxim el fet de que només siguem dos. I llavors, a més, el que no és gaire habitual és que he sentit versions tan retocades. Això és una cosa que... Bueno, nosaltres hem tocat amb bastants grups de versions, per lo menys jo, bueno, tu també,
sí.
I on la premissa és copiar, és fer-ho al màxim de semblant, no? I ara estem a l'altra banda, estem a fer-nos-ho molt, o sigui, a la nostra manera i en un estil que és on es puguin encabir totes, perquè hi ha artistes com... No t'has de veure Ray Charles amb David Guetta, amb Adele, amb Beyoncé, no? Llavors nosaltres les encabim dins d'un estil, d'alguna manera.
Mm-hmm. Heu pensat en penjar vídeos, no sé, o videoclips, o què teniu
pendent per fer? A veure, segur que teniu alguna
cosa. Sí. A veure, a nivell de duo, com que és un projecte que pretenem que estigui a l'ombra de la gran aposta nostra, que seria de moure pues, un grup més gran i tal, pues, bueno, la intenció és que hi hagi vídeos, pues, lògicament, dels concerts, d'aquests mateixos vídeos de càmera en mano que fa la gent, que jo trobo que són estupendos i demostren realment la gràcia que tenen els directes. A vegades se sent fatal i fas un vídeo més polit i perd la gràcia, coi, d'aquell directe que potser és més graciós que soni d'aquella manera, amb aquell vídeo que es va movent. Bueno, jo crec que plasma molt bé l'emoció de coses tan petites i tan humils com és aquest duo, no? Llavors, a nivell de banda, sí que tenim un parell de vídeos que estan preparats, ja que estan pactats, que estan lligats amb les cançons aquestes que estàvem preparant i que esperem venir-les a presentar més endavant.
I tant.
A la primavera segur que ja tindrem tot el material parit i produït i con el celofán, o sigui que tant de bo us el puguem ensenyar. I el vídeo no us el podrem ensenyar aquí a la ràdio, bueno, vosaltres sí, però la gent que ens escolta, no? Com un truc de màgia, no?
Sí, que dèiem abans.
No porteu un mac a la ràdio.
Bueno, escolta, canviant de tema, per fer un concert, cal cuidar-vos, us ho dic perquè, clar, estem en un programa esportiu del Running Rua i, va, a veure què em dieu. Ah, jo crec que s'ha d'estar preparat, penso jo, mínimament, no? Perquè fer un concert dues hores allà, movent-se, cantant... Mm. Home...
Sí, no, sobretot quan empalmes concerts. Quan hi ha més d'un concert al cap de setmana, diguem-ne, perquè el normal és fer com a màxim de dijous a dissabte, no a diumenge. Doncs aquí sí que, home, si estàs ben preparat físicament, la veritat és que es nota molt. Nosaltres, en la nostra casa, els músics, ens costa bastant normalment perquè hi ha molta autodisciplina en el que fem. Llavors és difícil combinar-ho amb l'activitat física, però és molt recomanable, perquè en fi, si estàs bé amb el cos, doncs pots aguantar, doncs tocar la nit, estar cansat, és molt...
Clar, bueno, i també sempre jugues amb que totes les pautes que s'ha de seguir saludablement per fer esport o per les cordes vocals, per exemple, la veu, que és un múscul, i a més, superdelicat, amb una capa de mucosa, amb no sé quantes... Bueno, és una locura, no? És molt, molt complex, no? Pues, com segurament com la ròtula d'una persona que està corrent i necessita tenir-la allò apuesto, no? Clar, dorms poc, l'alimentació, aviam, les gasolineres, vamos, les quemamos, i les, com es diuen, les galetes aquelles, les tracks aquelles.
L'estuc, no?
L'estuc, és l'aliment del músic a la carretera, imagina't. O sea, ¿dónde están los antioxidantes?
Sí, sí.
Clar, que compenses amb una mica de whisky i llavors ja ho
tens.
Whisky con tuc, no, fatal. No sigueu músics, nens.
Home, mira el que diu el Fran Montesí, que no sigui un músic.
Correu molt.
Acabarem així de debò. Home, no. Ens podeu dir quin tema teniu preparat per acomiadar el programa, nois?
Tenim preparat un tema de Michael Jackson.
The Way You Make Me Feel.
Molt bé.
Bueno, temita així que ja veureu que normalment és un tema així molt alegre i amb una producció molt dels anys 80, va produir Quincy Jones, molt, molt, molt feliç, molt... unes harmonies molt majors i amb un esperit molt clar, i nosaltres el portem a un terreny una miqueta més blues, una mica més fosc. Bueno, aviam. Aviam com surt, també.
Doncs així acabarem. Fran Montesell, Lucas Pere, Minimal Narf, moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres. Un plaer i molta sort.
I molta sort a vosaltres.
Moltes gràcies.
Ho deixem, que us aneu preparant, i mentrestant anem a recordar als oients que nosaltres tornarem el proper dimecres 11 de desembre amb més competicions per comentar i amb dos convidats més. Estem parlant del regidor d'esports Xavier Peñarando i d'un altre músic que es diu Ernest Armengol, i ens vindrà a presentar la seva banda Matilda Blue, i també tocarà en directe. Recordar-vos que aquest espai el podreu tornar a escoltar en redifusió el proper diumenge 17 de novembre a les 6 de la tarda i també a la ràdio a la carta de la web ripollerradio.cat o bé des de la nostra pàgina de Facebook. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Marxem amb la música dels Minimal Narf. Salut i Running Rua.
Fever like I've never, never gone. You're just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around, baby. I feel
you up in my car and we'll pay the time. Excuse me, baby, and tell me twice, 'cause you're the one for me, the way you make me feel. You really turn me on. You knock me over my feet, oh baby, my lonely days are gone. The feeling you're giving to me, just hold me, baby, and I'm in ecstasy. Oh, I've been working from 9 to 5 to buy you things to keep you by my side. I never felt so in love before, baby. Just kiss me, baby, and love me forevermore. And said I'm keeping you satisfied, 'cause you're the one for me, the way you make me feel. Really turn me on. You knock me over my feet now, baby. When only days are gone, the way you make me feel. You really turn me on. You knock me over my feet now, baby. No, 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 knock me on my feet. Baby, the lonely days are gone.